Algú que no hagi sol·licitat per escrit la intervenció d'avui? Aquestes dues persones es poden identificar, per favor? Rosa Maria Marquès, gràcies. Sí. Gabriel Jové, del Cercle de Sant Cugat. El senyor Jurado, no han demanat vostès d'aquí davant? Senyora? Marta Andreu? Molt bé. Doncs passaríem a donar la veu a totes les persones que han entrat a la petició per escrit. En primer lloc, donaríem la paraula al senyor Jaume Asens, que ve en representació de l'Assemblea Nacional Catalana i que ens porta la declaració de la taula de forces sobiranistes de Sant Cugat del Vallès en relació a les sentències de la justícia espanyola contra el procés participatiu català del 9 de novembre. Senyor Asens, té la paraula. Gràcies. Demanaria silenci, si us plau.
En tot cas, precisar que jo he fet la sol·licitud, però qui portarà la veu serà la persona que ha escrit el mateix comunicat i que, malgrat seria un honor llegir-lo, li deixo amb ell, que és l'autor, que faci aquesta activitat.
Perfecte, doncs com els agraeixo, una persona doncs, per entitat. Gràcies, endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Procediré a llegir la declaració unitària de la taula de forces sobiranistes de Sant Cugat en relació a les sentències de la justícia espanyola contra el procés participatiu català del 9 de novembre de 2014. Els estats de dret sustenten la seva legitimitat en l'aplicació del principi democràtic, el qual ha de guiar les institucions públiques i el desenvolupament de l'ordenament jurídic. Institucions i lleis són al servei dels ciutadans, a través de les quals aquests exerceixen els seus drets i participen en els afers públics. Només si el principi democràtic és efectiu, queden garantits els drets i llibertats de la ciutadania. En cas contrari, institucions i lleis perverteixen la seva funció bàsica de garants de la llibertat i esdevenen elements d'opressió. Tots els estats establerts al món disposen del seu cos institucional i legislatiu, però en alguns casos es guien per l'esmentat principi, esdevenint autèntiques democràcies, mentre en altres casos, massa freqüents, l'absència d'aquest principi els converteix en règims autoritaris i dictatorials. L'exercici de la democràcia legitima un règim polític i el cos institucional i legislatiu que se'n deriva. Privades d'aquest exercici, institucions i lleis perden la seva legitimitat. El procés participatiu del 9 de novembre de 2014 va ser un exemple d'exercici democràtic, on gairebé 2,5 milions de ciutadans de Catalunya van expressar a les urnes quina era la seva opció pel futur polític del seu país. De manera lliure, pacífica i organitzada, els ciutadans van acudir a dipositar el vot a les urnes. Si hom sol dir que una jornada de votació és la festa de la democràcia, les votacions del 9 de novembre van ser un esclat de joia democràtica on la revolució dels somriures va manifestar amb tota intensitat el seu programa d'esperança en el futur, de fe en la democràcia i d'assoliment de la plena llibertat. Ningú que s'anomeni demòcrata té dret a jutjar un procés pacífic d'exercici del dret a vot, ni a tots els que el van fer possible, des dels voluntaris fins als mateixos votants. Jutjar-los i condemnar-los és jutjar i condemnar la democràcia. L'Estat que ho fa perd el principi democràtic que li otorga legitimitat i deixa de formar part dels estats que es poden anomenar democràtics. L'Estat espanyol s'ha atrevit a donar aquest pas. Les sentències contra càrrecs electes de les institucions catalanes en relació a les votacions del 9 de novembre són sentències contra 2,5 milions de ciutadans, però també contra tots els ciutadans de Catalunya, perquè la restricció de llibertats afecta a tothom. Catalunya va disposar d'institucions pròpies de govern fins que aquestes li van ser arrabassades apel·lant al dret de conquesta. Des de llavors, el poble català no ha renunciat mai a recuperar la plena sobirania, tot i que seguint la tradició pactista del seu sistema polític, ha intentat trobar vies d'encaix que reconeguessin el fet nacional català dins l'Estat espanyol. 300 anys constaten la inutilitat de l'esforç, així com el tracte majoritàriament hostil de l'Estat, que de vegades arriba fins i tot al nivell de domini colonial. Arribats a aquest punt, el poble català, exercint els seus drets com subjecte polític, vol decidir lliurement el seu futur. L'única manera de fer-ho és la via democràtica, és a dir, que els ciutadans expressin la seva opinió mitjançant el vot. El principi democràtic que ha de sustentar qualsevol sistema polític avala aquesta opció. Cap legislació té el dret d'impedir-ho si no vol convertir-se en una legislació opressora i il·legítima, perquè els ciutadans tenen el dret legítim d'expressar-se democràticament. Els ciutadans de Catalunya volem exercir els nostres drets democràtics i ho farem. Cap sentència condemnatòria a la democràcia ens aturarà. Ans, al contrari, ens esperonarà a perseverar amb més intensitat si cal. Perquè no ens juguem només el nostre futur polític, sinó la nostra dignitat com a persones. Tingueu per ben segur que els ciutadans de Catalunya votarem i decidirem el nostre futur. Visca la llibertat i la democràcia, visca la terra. A Sant Cugat del Vallès, 20 de març de 2017. Signen aquesta declaració l'ANC, Òmnium, AMI, CUP, Demòcrates, Esquerra Republicana, Iniciativa Verds, Més i el PDeCAT. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula, que ha fet sol·licitud de paraula, la senyora Maria Alicia Pastor del Amo. Endavant, si us plau.
Hola, buenas tardes. Hola. Soy vecina de San Juan desde hace más de 20 años y vengo a reclamar del equipo de gobierno algún tipo de actuación sobre las aceras que hay en la calle Marcel Velaret. Llevan más de 16 años sin ninguna actuación por parte del gobierno de este ayuntamiento y por ella pasan cada día más de 200 menores de ida y de vuelta. Las aceras no es que mantengan su ritmo normal, es que no hay aceras. Hay una discontinuidad en las vías en las cuales los niños tienen que tirarse al asfalto para poder pasar por delante de la televisión de un lado hacia el otro, más de 100 metros. En el cual no hay ni vías ni señales viarias, no faltan pasos de peatones, etcétera, donde los niños se ven, bueno, pues evidentemente poco protegidos y pueden ser víctimas de cualquiera de los atropellos. Además, su equipo de gobierno permite que cada día, puede decir que hay cada cientos, pero casi una decena de vehículos aparcan por encima de las aceras de la calle Mercé Vilaret para dejarlos en el terraplén al lado de la valla de la televisión española. Evidentemente, lo hacen sin ningún tipo de impunidad delante de los policías municipales, los cuales se ve que se les está dicho que no pueden ni siquiera multar ni sancionar a estos vehículos, porque repetidas veces ellos los están viendo que están sobrepasando esta acera y aparcan en una zona indebida. Lo más peligroso de todo es que lo hacen con todo el tipo de impunidad, apartando a los niños que están esperando a la entrada de dos colegios de la zona, del Can San Juan. Pido, no clemencia, pido una actuación ya. Yo creo que después de 16 años estamos cansados, yo estoy cansada de ver cómo este equipo de gobierno piensa que San Cugat se acaba en la calle, en la plaza Xavier Cugat. Y a partir de entonces ya no hay San Cugat, ¿eh? Lo dejamos a la total impunidad y a la poca control de este ayuntamiento. Nada más.
Gracias, señora María Alicia. María Alicia Pastor, ¿eh? Doncs celebrem la seva exigència, però no cal que estigui enfadada. Vull dir, no, jo li agrairia... Sí, doncs sí. Sí, però miri, ja aquesta ciutat és molt gran, hi ha moltes necessitats i li asseguro que les anem prioritzant. I quan hem parlat amb les escoles del sector, hem prioritzat, per exemple, que es pugui aparcar, perquè hi havia una gran dificultat de pares i mares que aparcaven de manera incorrecta i el que crec que no ens pot imputar és que nosaltres haguem de respondre per l'actitud cívica de cada un dels ciutadans i ciutadanes. Ara bé, no es preocupi, No li puc dir perquè no faig de policia, no és la meva funció fer de policia, però li asseguro que mirarem la vorera, mirarem com està aquesta vorera, el polígon de Can Sant Joan, i farem moltes actuacions, perquè s'ha de treballar en aquell polígon, no estan ben connectades els accessos d'una banda de la ciutat a l'altra banda de la ciutat, i tenim en aquest moment a punt d'aprovació una sèrie de projectes que esperem que puguin millorar doncs, aquesta qüestió que ens planteja. Miri, no ho sé, fins ara no havia vingut, fa 16 anys que ens ho podia haver dit i és la primera vegada que la veiem aquí.
Vaig fer una reclamació al novembre.
Molt bé. A mi em diuen que sí, que se li ha contestat.
No he tingut cap.
Bueno, tinc...
Sí, sí, és del 14 de març.
Doncs. Tinc la resposta aquí, eh?
Sí, doncs deu ser que el funcionari que té no sap enviar-la.
Doncs no ho sé, jo no ho sé, però la resposta la tenim aquí. Però és igual, en qualsevol cas, des de veritat, des de la màxima... I estic d'acord i la farem. Però permeti'ns també avaluar l'estat de la qüestió i poder-ho treballar de manera planificada. Li agraïm que hagi vingut.
No.
El senyor Alfredo, no entenc el cognom, Cernuda? Alfredo...
Sobre...
Sol·licita la paraula per preguntar l'índex de robatoris. Alguna persona respon a aquest nom amb una sol·licitud que ens va entrar. No li entenc el cognom. Alfredo Bermúdez. Senyor Bermúdez. Doncs, bé, si no, en tot cas ja ho sol·licitarà. Senyora Maria Ángela Palacios, té la paraula.
Permetin, senyora alcaldessa, que el senyor Vergés, president, li entregui un llistat de firmes i després ja, doncs...
No, al final... parli, digui la pregunta, senyora Palacios.
No,
diguin la pregunta i després ens entreguen el que vulguin, però, si us plau, per facilitar-nos també la feina. Nosaltres sí. Portem moltes hores de debat, intentarem atendre'ls a vostès el millor que sapiguem, però, per favor, també intentem facilitar la feina i l'ordre. Endavant, senyor Vergés, doncs.
Bueno, moltes gràcies, senyora Conesa. Li volia entregar un plec de 919 firmes... dirigida a vostè una petició ciutadana. Li recordo que 919 són 6 vegades més que els que han participat en el pla monestir que vostè s'ha gastat tants diners per fer la participació, això li surt gratis, però permetre-li dir que potser espero que un dia ens comenci a fer una mica de casa els ciutadans del centre. A la petició diu: Sant Cugat vol ser capdavantera en terrasses, horaris, festes, concerts i civisme que valoritzi el nostre centre tan històric. En terrasses, racionalitzar sense obstaculitzar i respectant vianants i veïns. En horaris europeus, política oficial de la Generalitat. En festa major, tornar als 3 dies tradicionals centrada en els veïns. En concerts, treu-los fora del centre que ho fan Barcelona amb Montjuïc, per exemple. I en civisme, les ordenances són per complir començant per l'Ajuntament.
Bé, doncs,
si li entrego les signes.
Moltes gràcies. Doncs queden lliurades.
Estan amb el DNI, espero que...
Molt bé, moltes gràcies, senyor Vergés. Doncs ens ho mirarem i, evidentment, continuarem treballant amb vostès per millorar doncs, les diferents qüestions del centre, que crec que han millorat substancialment en el temps que fa que estem parlant conjuntament. Gràcies. Senyora Palacios, no té la paraula, em sap greu.
Perdone, és que...
És que li ha donat la paraula al senyor Vergés.
Són molt cortitos.
No, i són de la mateixa associació, em sap greu, avui no li puc donar.
Són molt cortitos, senyora alcaldessa.
Té la paraula el senyor Antonio Ángel.
No puede ser al final?
No. Antonio Ángel. Sí? Endavant, si us plau. Li donen el micròfon, si us plau.
Bona nit. Aviam, som uns veïns del carrer Josefina Mascareñas que fa uns dies ens hem trobat que de cop i volta tenim una zona blava implantada sense comentar a cap veí d'aquest carrer en concret. Modificació de mobilitat de dos carrils hem passat amunt. Problemes de mobilitat, aparcament, etc. Aviam, el que nosaltres demanem és primer, una consulta als veïns. ¿Vale? És un carrer molt problemàtic perquè tenim durant tot l'any 85 dies d'actes de la caseta del Centro Popular, la pista de gel, la vial, clar, quan comencem a sumar 85 dies de problemes de mobilitat i de soroll pels veïns. Jo crec que a Sant Quan no hi ha cap carrer que tingui 85 dies amb aquests problemes. Això per començar. I després, el tema de la zona blava. Al carrer Castellví s'estan obres, traslladen vostès tot a aquest carrer, tenim un problema. Els veïns no podem parar ni a descarregar. Vostès no s'han passat per allà. Segur. Pues em sembla que no han vist un dia.
Aviam, passat, no hi vivim, que és diferent.
Vale, pues no hi vivim. Els comerciants tenen problemes ara per ara per poder descarregar les coses. Per què? Perquè només n'hi ha 3 places d'aparcament. Vull dir, és que nosaltres volem tindre el carrer com estava.
Hem d'entendre que és una situació excepcional, que s'estan fent unes obres i, per tant, les obres comporten canvis i les obres són per millorar. Les obres són per millorar el carrer Castellví, per poder millorar tot l'entorn del monestir i, per tant, aquestes obres comporten que haguem de produir també canvis en tot l'entorn. En tot cas, jo entenc que vostès demanin més informació, em sembla del tot raonable, i ja els hi donarem, només faltaria, i en tot cas, si volen, la senyora Paraire els hi pot explicar amb una mica més de detall el contingut i com estem mirant que l'impacte de tot l'espai de Josefina Mascarenyas sigui el mínim possible. Però hem d'entendre que hi ha unes obres i que les obres s'han d'abordar. Si no, no podríem fer res, no podríem tocar res, perquè aixequem un carrer i se'ns queixa un veí. Fem una vorera, ampliem una vorera i es queixa un altre veí. No podem prendre les decisions en funció de cada una de les queixes. Nosaltres hem de prendre també les decisions en funció d'una planificació general, una planificació general que comporta l'arranjament i peatonalització de tot el centre i de tots els entorns al voltant d'aquest centre en el que vostès viuen, que de segur que hi tenen oportunitats per viure al centre i inconvenients també per viure al centre, com els veïns que viuen allunyats, que tindran oportunitats i inconvenients. I hem de conviure. Al final, el que necessitem és poder aconseguir una bona convivència. La convivència és complexa. No diem que no. Aquesta és una ciutat que té una convivència complexa. I això ho veiem quan fem propostes i o quan doncs, un establiment vol funcionar i hi ha veïns que es queixen, però al final tots hem d'intentar minimitzar el conflicte entenent que els conflictes d'interessos, perquè n'hi ha, han d'acabar doncs, amb un pacte ciutadà i amb un acord ciutadà. Per tant, nosaltres mirarem d'escoltar-los i d'entendre també les seves raons, però també el que procurarem és primar l'interès general de la ciutat, perquè és el que també ens correspon primar l'interès general de la ciutat.
Però compteu que el pàrquing aquest de Josefina Mascarenyas, que són de 100 places, no són pels veïns, és per molta gent que ve de treballar de fora de Sant Cugat i a l'hora d'aparcar tenen un problema ara, és que cada vegada aneu tancant.
En tot cas, deixem, si vol, la senyora Paraire l'explica una mica més i ens assentem quan sigui possible per parlar una mica de la planificació. Però estudiades les dades dels vehicles de la zona matriculats a Sant Cugat, perquè si no estan matriculats a Sant Cugat no tenim la dada, nosaltres mirem de veure quants vehicles hi ha que estan matriculats en tots els carrers de la zona, quantes places d'aparcament hi ha del carrer i també privades al voltant de la zona, i a nosaltres ens surten una diferència entre vehicles matriculats i pàrquings existents d'unes 20 places, mancança de 20 places. Per tant, amb això li dono la raó a vostè en el sentit que allà hi aparquen moltes persones que no són veïns i veïnes, que són persones que venen de fora
que venen a treballar aquí,
i
aquest ajuntament
un espai a Sant Cugat. Bueno, doncs això encara ens dona més motiu per planificar una zona que sigui blava o zona verda.
Vale.
Zona de prioritat pels
vale.
veïns.
Però aviam, això és perfecte, però per què aquestes coses
perquè,
no diu abans?
Perquè entenem que el que hem de fer, un cop tenim totes les dades, és prioritzar que, com dèiem, el nivell de convivència sigui el millor possible, principalment pels veïns que hi viuen. Per tant, aquest és el treball que nosaltres anem desenvolupant. Ens trobem en una situació en aquest moment de provisionalitat. Per què? Perquè Castellví està en plenes obres.
Sí, perfecte.
Per tant, treballem la foto final, treballem-la conjuntament i tant, senyora Paraire, si vol.
Sí, sí que m'agradaria poder-ho parlar i concretar, però sí que una mica amb el que s'ha dit. Aviam, estem endreçant el carrer Castellví entorn del monestir, que també era una demanda de molts de vostès i de veïns del carrer Castellví, i a més una proposta que nosaltres com a equip de govern doncs ja vam dir en eleccions que volíem tirar endavant. Val? Ja era una proposta de programa electoral, que vam dir que faríem tot el tema del carrer Castellví. En aquests moments, al carrer Josefina Mascarenyes, com vostès saben, doncs existeix un pàrquing al centre de la ciutat que no tenia ordre ni concert i tots aparcàvem una mica com podíem. És veritat. Vam fer reunió amb els veïns del carrer Castellví, se'ns va comentar, i del carrer Indústria, afectats per les obres, se'ns va comentar doncs, la problemàtica que tenien, doncs, d'activitats que s'hi feien, com vostès bé han dit, del CPA, d'altres activitats que podem organitzar nosaltres, del tema del circuit de seguretat vial, i que eren uns veïns que estaven patint doncs, molta pressió. També ens van comentar que algunes de les finques no tenien guals, no tenien aparcament i que llavors trobaven una mica la dificultat. I dintre de les converses que vam tenir, vam dir, escolta, nosaltres el dia 27 hem de començar a fer les obres del carrer Castellví per poder-ho tenir enllestit abans de l'estiu. En paral·lel, treballarem tot el tema de la zona verda, que no n'hem posat encara a la ciutat. És un projecte que, a més, és acord amb altres partits polítics i que volem tirar endavant en el pla de mobilitat i és en diverses zones de la ciutat. I ho estem treballant en paral·lel a l'Eixample Sud, aquí a Josefina Mascarenyes ho vam fer posar perquè hi havia aquesta dificultat. Sí que és cert que dintre d'aquest treball que estem fent estem mirant de quadrar aquestes dades entre vehicles que tenim que paguen impost de circulació a tota la illa, no només Josefina Mascarenyes, tota la illa, número de places de pàrquing que ens costen, segons les dades que tenim aquí, que existeixen a sota les finques, i també hem vist que no hi ha una gran diferència, però sí que els veïns potser doncs, estan de lloguer o tenen dos vehicles, que tenen una dificultat que intentem entendre i per això ja estem treballant per veure com ho apliquem. En aquests moments que sí que hi hem passat, sí que és cert que vam intentar, a fi de no perdre tantes places d'aparcament, doncs fer Josefina Mascarenyes d'un sentit mentre duren les obres i acabem d'endreçar això, per poder compaginar amb aquesta... perquè no, tu pots arribar, deixo el cotxe allà i el veí, mira, jo fins d'aquí dues setmanes no el trec. Intentar jugar també una mica amb l'equilibri comercial. I on sí que hem vist, en aquests 10 dies que fa que està això en marxa, que hem de millorar coses també i que es poden adequar coses, perquè sí que és cert que quan entres hi havia aquell problema, i a més jo ho he vist, de ara me la quedo jo la zona blava, no me la quedo tu, una mica d'acabar d'endreçar-ho i de posar ordre. Llavors, jo de veritat, parlem-ho, això que diuen, ai, ara no podem baixar, però és un tema que podem solucionar entre tots. I només per acabar, si em permeten, també amb aquesta endreçada que hem fet, en aquells moments, de manera desordenada, amb aquella doble filera que hi havia a Josefina Mascarenyes 93 places d'aparcament lliure. Val? Amb les modificacions que hem fet, n'hi ha lliures 57, 24 de zona blava, que són les que hi havia al carrer Castellví, perquè no n'hem posat més, hem posat exactament les mateixes. Hem creat 15 metres de càrrega i descàrrega en aquest mateix Josefina Mascarenyes, hem creat 31 places de motos i hem posat també les places de discapacitat, que n'hi havia 7 del carrer Castellví, les hem posat en el tram de la baixada. Veient problemes que hi ha i comentaris, i també de nosaltres mateixos d'anar allà a veure com ho podem millorar, no? Sí que tenim l'opció d'afegir, d'endreçar la zona blava perquè no hi hagi aquests problemes si he arribat jo per davant o he arribat tu per darrere a veure qui es queda la plaça de pàrquing, d'afegir una tira amb cordó endreçada, que això també doncs, acabaria de completar aquestes 98 places. Vull dir que quedaríem tot reendreçat amb el mateix que teníem ara. Llavors sí que demana que ho parlem, una miqueta de paciència, estem en obres, tenir tots els interessos, però jo crec que podrem parlar de bones solucions que els agradaran, sí, no. Tant dels altres comentaris d'activitats que ens han fet i tot.
Que el gran problema d'aquesta zona és aquest, però el gran problema que tenim és que ens agradaria que es traguessin tot el que és el tema de la caseta,
ho sabem.
Tot això, de veritat.
De fet, els hi hem de dir que a nivell d'equip de govern, a nivell intern, ja ho estem parlant i que, per tant, ja estem analitzant altres opcions d'ubicacions d'aquestes activitats.
Aviam, que portem 13 anys allà.
No, estem d'acord. Sí, estem d'acord.
Tenim el parc on es fa el CIR.
Sàpiguen que, i siguin conscients que justament avui ho hem tractat a reunió d'equip de govern per començar ja a buscar alternatives, algunes ja les tenim, i per proposar aquestes alternatives ja de cara al futur de manera immediata. Per tant, estem treballant en això.
Nosaltres estem esperant qualsevol dia que vulguin, tenen el nostre correu.
Sí, tenim el correu i els contactarem per anar fent el seguiment conjunt.
Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Donaria la paraula a la senyora Rosa Maria Marquès. Rosa Maria, Rosa Mari.
Hola, bona nit. A veure, jo fa molt de temps que la classe política no m'havia donat una alegria. I bueno, vull donar les gràcies.
És a tu.
En nom dels deportats. I voldria, per una vegada, estic d'acord amb el senyor del PP. Però no com tot el que vostè està dient. Abans d'arribar a el que vostè diu, primer tenim que fer la memòria històrica. Els camps que hi ha hagut a Espanya. Llavors, hi ha molta feina. La Generalitat va començar, però no s'ha acabat. Jo li demanaria, primer, gràcies a tots vosaltres i gràcies al que ha fet la proposta. Però jo voldria dir-vos, senyora Conesa, que vostè, des de Sant Cugat, com a alcaldessa, i tot el vostre grup, i des de anessin cap a la Generalitat, que reemprendressin la memòria històrica, perquè es té que fer, França l'ha fet, Alemanya amb la seva guerra la va fer, jo sóc del 46 i la meva generació alemana sap la seva història, el que ha passat en els camps, i jo crec que aquí també ho tenim que saber. Vam fer una transició molt tranquil·la, però no vam fer una cosa que era molt principal, enterrar els nostres morts i fer la nostra memòria. I llavors podrem fer un acte en conjunt perquè no hi ha pitjor que una guerra civil. Però jo, en el nom dels deportats, les vull donar les gràcies.
Rosa Mari, t'agraïm el teu testimoni que hagis sigut tan valenta de venir en el plenari, que no és fàcil. Per tant, sabem que ets una dona valenta. Gràcies, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Gabriel Jové, ha dit? Digui, davant.
Bon dia. Soc Gabriel Jové, del Cercle de Podem Sant Cugat.
Gabriel o David?
Gabriel.
Ah, ho he dit bé, val, gràcies.
Sí, sí, molt bé. Bé, com tots sabem, Sant Cugat té una població diversa, però tenim una població de gent gran amb dificultats de mobilitat. Tenim, per altra banda, gent molt jove, amb infants i adolescents. I aquests dos grups poblacionals són els que més i amb més freqüència utilitzen els serveis mèdics que es donen als CAPs i tota aquesta atenció es dona en tres centres del CAPs aquí a Sant Cugat, cert? Vale. Els tres centres donen atenció a totes les zones geogràfiques del municipi i es caracteritza pels nuclis habitacionals molt importants que, com ja hem parlat, allunyats uns dels altres. És per això que des del Cercle volíem preguntar al govern si hem pres, quines mesures heu pres per a que aquest any, a diferència dels darrers, els CAPs del Sant Cugat no es tanquen durant l'estiu. Entenem que hi ha accions que es poden prendre com demanar a altres instàncies que s'evite el seu tancament, perquè hem patit aquesta afectació durant molts anys i demanaríem que es prenguin accions des del govern per evitar el tancament dels CAPs aquest estiu. Moltes gràcies.
Gràcies. Bueno, en primer lloc, dir-li que, com vostè sap, els CAPs doncs, són competència del govern de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres crec que estem satisfets del sistema de funcionament dels CAPs a Sant Cugat. Vam dimensionar en el seu dia, quan preveiem el creixement de la població, que cada CAP pogués fer una atenció a unes 30.000 persones, per tant, estaríem doncs, en una dimensió adequada. Pensem des del govern de l'Ajuntament que potser caldria reivindicar que s'arregli el CAP Sant Cugat, que és el que està més vell i potser té unes condicions doncs, més complexes, sobretot l'àrea d'urgències, i per tant això ens agradaria doncs, poder-ho concertar amb el govern de la Generalitat per poder arreglar de manera doncs, bastant immediata a l'espai d'urgències, però nosaltres entenem que l'organització del servei no ens correspon a nosaltres com a Ajuntament, l'organització del servei correspon doncs, al govern de la Generalitat. En aquesta línia, nosaltres pensem que si el govern de la Generalitat considera que per la demanda que hi ha a l'estiu a la ciutat és més operatiu, més eficaç, més eficient que sigui un CAP que concentri tota l'actuació, nosaltres donarem suport al govern de la Generalitat. I permeti'm dir que nosaltres hem de garantir la prestació eficaç i eficient dels serveis públics, evidentment, però també hem de garantir la sostenibilitat d'aquests serveis públics i, per tant, no despilfarrar els diners que paguem tots els ciutadans. Per tant, en aquesta línia, nosaltres, ara per ara, llevat que analitzéssim que hi ha una necessitat de més atenció mèdica al llarg del mes d'agost, entenem que les mesures que prengui el govern de la Generalitat seran mesures correctes per part d'aquest govern i correctes per part d'aquest govern de la ciutat. Digui.
Bueno, dos puntualitzacions. Per una, m'ha sorprès que se considere despilfarrar diners, invertir-los en la sanitat, i sobretot quan en estiu és un servei que és clarament deficitari, és a que s'han cugat, i per l'altra també em sorprèn que sí que es parli de poder incidir i fer instàncies a la Generalitat per a altres actuacions i construccions, però no m'ha pogut entendre que no faran cap instància per a que es mantingui oberta aquest servei. Gràcies.
I no mai és despilfarrar diners. El que... No, jo no ho he dit, no em tergiversi les meves paraules. No el conec, és la primera vegada que ens coneixem, no tergiversi les meves paraules. En cap cas, la inversió en sanitat i en salut és imprescindible, però tenir un metge durant 8 hores que només atén a un pacient és malbaratar els recursos que tenim, els magnífics recursos públics que tenim. Per tant, el que hem de fer és que els metges que estiguin al servei al mes d'agost puguin atendre tots els pacients que siguin necessaris. Per tant, això s'ha de dimensionar, com tot s'ha de dimensionar. Jo el que dic és, un, no és la nostra responsabilitat, dos, qui té la responsabilitat de gestió d'aquest servei ho gestiona i ho planifica de manera adequada amb les necessitats de la població. I, per tant, si la Generalitat aquest mes d'agost considera que el servei que posa en funcionament és el d'un o dos CAPs, nosaltres entendrem que ho haurà fet de manera justificada. Per tant, en cap cas desfilrarà, no em tergiversi les paraules, li agrairé. Senyor Jurado, té la paraula.
Bona tarda. Per on començo? Digue-li al nano aquest. Escolta,
senyor Jurado, també mirem de ser molt respectuosos amb tothom.
Acabaré de seguida.
Molt bé.
¿Tú sabes cuánto es el costo de un operario en la construcción o en el metal? Dice, no, yo te lo digo porque mírate en internet y si no te lo diré yo al final. No es lo que cobra él. Es lo que se paga para que os mantengan a todos vosotros, que cambia mucho. Un trabajador cobra el sueldo mínimo, que son 870 euros o algo así, ¿eh? ¿O no? Bueno, es igual lo que había, más el plus convenio, incluidas partes proporcionales y toda la pesca, se lleva 1.500, 1.600 euros en el metal. El paleta se lleva 1.800, pero el costo de uno del metal son 3.200 euros y el del paleta 3.600. Ese es el costo de un trabajador. A partir de ahí empieza. Empieza a hacer números, a ver lo que gana un trabajador. Yo estoy de acuerdo de que vosotros no cobréis y darle los 3.200 euros a mi trabajador. Eso cuando queráis. Yo, como todos los empresarios. supongo que sería así, porque es más cómodo pagar al trabajador que dar un dinero que nadie sabe dónde va a parar. A lo mejor en el 3%, que vosotros seguramente también, algunos de los vuestros también han participado.
Bueno, señor Jurado.
No, no, veure, vamos, vamos por
sitio. Sap que, senyor Jurado,
jo venia,
ve a fer una pregunta.
A ver, jo venia
ja,
por usted.
Ja estem acostumats no, que ens renyin, no passa res. Però intentem
si
fer preguntes.
Si me deja hacerle la pregunta,
sí,
la
sí, jo li deixo, però fem-la.
Digo, ¿le ha costado mucho comprar voluntades por 73.000 euros?
Perdó?
No, 73.000 euros comprar voluntades.
No sé
que
de
què... Que ha publicat el Tot Sant Cugat. Usted me parece que es inmigrante.
¿Comprar
voluntaris?
¿No?
Me parece.
Senyor
no, no sé.
Jurado, a veure.
Escolta, jo...
Senyor Jurado.
Es que quiero ir de prisa y tocar dos o tres.
No, escolti. No. Es que vostè...
Estava muy aburrido, tengo que animar el cotorro.
Escolti.
Yo me parece que usted es inmigrante.
Senyor Jurado.
No lo critico, por eso. A ver, usted se presentó con la CUP.
Senyor Jurado.
Si usted fuera honrado, hubiera devuelto hasta la CUP. Sí, porque usted cuando se dejó la CUP para cobrar más dinero, ¿sabe qué hizo a los tres
senyor,
meses?
Senyor Jurado,
coche que salió
a veure, de veritat.
Yo si fuese como usted,
senyor Jurado,
me dedicara a la política,
senyor Jurado, li haig de treure la paraula.
Ahora que ya sé de política,
senyor Jurado,
irme a mi país a defender a la gente aquella
Jurado,
que están pasando bastantes calamidades.
Senyor Jurado, li haig de treure la paraula. No, però a més li demanaré una cosa. O sigui, de veritat, sí, sí, sí. Perdó, jo sé que els... Si em deixen parlar... Sí, si us plau, no entrem en debats. Mirin, jo els hi dic de veritat. Sap què passa? Nosaltres hem mirat de dur debats que siguin des de la crítica constructiva, una crítica que pot ser que podem discrepar, però el que no venim és ni a posar sospites sobre ningú, ni a fer judicis sobre ningú. Nosaltres podem discrepar del tema dels CAPs, com hem fet amb el senyor que l'ha precedit. Perfecte, i ell té una opinió, i nosaltres en tindrem una altra, i no té la paraula, senyor Jurado, i molts tindrem una altra. Però és sobre uns fets doncs que els podem avaluar, i que, a més, permeten doncs, la pròpia rectificació, perquè si tenim dades que ens demostren que és necessari obrir els CAPs al mes d'agost, serem els primers, en aquest moment, no tenim aquesta dada ni aquesta... Però serem els primers de dir, escolti, si vostè valora que això és necessari i en té dades, parlem-ho, perquè hem de fer una discrepància que sigui respectuosa i que construeixi al final una societat des de la diversitat i des de la pluralitat, però no des de l'insult. I nosaltres, que intentem practicar això amb moltes discrepàncies que tenim, intentem procurar que aquesta ciutat sigui una ciutat que estigui orgullosa de com és, que sigui una ciutat que estigui orgullosa de la manera en com enfronta doncs, els reptes de futur, que sigui una ciutat que és una ciutat que intenta doncs, vetllar també per aquelles persones que tenen més necessitats, els infants i la gent gran. I per tant, no podem admetre que vostè vingui al plenari i que un dia doncs, decideixi que hi ha una sospita sobre un regidor, l'altre dia hi ha una sospita sobre un altre i l'altre dia no. Escolti, si vostè té sospites i té opinions, doncs escolti, i que són opinions particulars, se les reserva per vostè o les diu o on vulgui, però no les vingui... No les vingui... Sí,
sí ha dit tres mentides.
Sí, senyor Jurado. Sí, senyor
ha dit diverses mentides.
Per tant, tanquem aquest debat, que no ens
ha dicho porta varias mentiras, señor.
Tanquem aquest
ha dicho
debat, no l'obrirem, Eric.
Ha
no
dicho varias mentiras.
No.
Ha dicho, y yo no me regreso a mi país porque yo vivo aquí, yo
però,
tengo derecho a vivir aquí. Ningún racista me va a decir a mí que yo me tengo que ir a mi país. Nadie me va a decir que yo me voy. Yo elijo dónde quiero estar. Yo elijo dónde quiero estar.
¿La policía?
A mí
Jaume.
Ningún racista me va a decir dónde tengo que estar.
Jaume. Senyor Jurado, li demano, per favor, que es comporti. Senyor De Franc, baixi el to, perquè no cal accedir-nos tampoc en les nostres gesticulacions. No és necessari. I lamento molt les intervencions que vostès han tingut avui aquí. Donen molt poc exemple i mostren, la veritat, una imatge pèssima a la resta de la ciutadania. Que sàpiguen que ens està mirant per la televisió, perquè això es passa per la televisió. Per tant, perdonin, vergonya. Aquesta paraula que tant diuen doncs em fa molta vergonya, perquè crec que som una societat molt civilitzada. Passem i tanquem aquest debat i li demanaria a la senyora Marta Andreu si vol intervenir. Vinga, senyora Andreu, li passem el micro. Vostè tanca el torn. Va, endavant. Endavant. Si ha d'interrompre, li prego que abandoni la sala. Li dic de veritat. Doncs no interrompi. Senyora Andreu, té la paraula.
Uau. Uau, uau. Uau. Bé, jo és la segona vegada que vinc i bé, tornem a estar aquí pel tema dels arbres.
Molt bé.
La veritat és que és molt bonic aquest ple. Parlem, ens expressem, ens comuniquem amb vosaltres, que és tan important, i és meravellós, la veritat. Trobo que el ciutadà hauria d'utilitzar més les vies que ens oferiu per comunicar-nos amb vosaltres, totes, i em sembla que en breu n'haurem d'inventar de noves, perquè em sembla que això de votar un cop cada 4 anys potser se'ns està quedant una miqueta curt, no? Jo estic molt agraïda i molt contenta de veure tot això ple, tothom parlant, tothom expressant-se i bé. Jo dono les gràcies a tots per estar aquí i a tots vosaltres també, perquè tots potser... Crec que és el millor lloc on podem estar, eh? Jo crec que estic millor aquí que a casa, eh? No, no, sí, sí. Ara, eh? Ara.
Pregunti.
Ara, va. I tinc 3 nens petits, eh?
Vinga, endavant.
Vale. Però és que si no estem aquí, què farem, eh? Algú té que fer les coses i ens hem de posar d'acord en algun moment del dia, no? Els meus fills estan agraïts que estigui aquí. Hem aconseguit que el meu fill té el seu cumpleaños a la primavera i gràcies a això doncs ara tenim els arbres del carrer Sant Eduard que floriran a la primavera. Els meus fills estan contents. Doncs escolta, ben invertit està el temps. Bé, hem firmat una carta als veïns de Sant Eduard i de Mariner també per comunicar-vos. Ja sé que es va fer una reunió i es va arribar a la reunió mateixa amb les persones que estaven a la reunió es va arribar a un acord, però jo tinc 83 persones que no estaven en aquella reunió que també volien expressar-se i dir el seu desig, el seu neguit, i la carta demana que, sisplou, la segona vorera de Sant Eduard, que és la vorera nord, si els arbres es poguessin deixar, perquè com que només hem de guanyar 10 centímetres, entre 2 i 10, tallar 20 arbres per guanyar aquests petits centímetres potser seria per replantejar-s'ho. Sobretot, la carta explica, no la vull llegir perquè no us vull avorrir, perquè és una miqueta llarga, però resumidament diu que no ens precipitem un altre cop a tallar arbres, com va passar amb Mariner, que esperem a treure tots els postes, que Telefònica i Endesa despertin de su letargo i es dignin a venir en aquesta ciutat, que som persones com qualsevol altra i ens mereixem que vinguin aquí, ens treguin els postes, ens treguin els pals. El carrer Sant Salvador, entre Sant Eduard i Vergara, crec, hi ha una residència d'avis i en les dues voreres no s'hi pot transitar perquè està plena de postes de llums i de telèfon que deixen entre 45 i 55 centímetres, perquè us dongueu la idea que quasi que tens que girar els ombros per passar, no? Llavors, quan el barri estigui lliure de la invasió de pals de llum i de telèfon, potser ens podrem mirar la vorera nord de Sant Eduard d'una altra manera, no? Perquè si omples els forats dels arbres amb el material drenant, com molt bé em va ensenyar la Cristina a dir-ho, que mai me'n recordava, tenim entre 80 i 88 centímetres per passar cotxets de bessons i cadires de rodes. Llavors, si tota la resta del barri està lliure i transitable, potser per una vorera podríem replantejar-nos la solució. I aquesta, bàsicament, és el contingut de la carta. També ens oferim a escriure cartes als diaris i a fer el que calgués perquè Telefònica i Endesa us donin una data per treure els pals i de llum, perquè hi ha un membre del nostre grup que va dir una broma molt curiosa, que diu high technology, Sant Cugat del Vallès, Telefònica i Endesa, i una foto amb el poste allà, no? Enmig de la cera, i un avi que té que baixar perquè no hi passa, no? I bé, centrar els recursos amb els pals de llum. I després, molt ràpidament, comunicar-vos. Bé, jo no sé per què moltes persones em venen a explicar-me algunes coses, i la tala de la Rambla del Celler, l'altre dia una mare estava parlant amb ella, em va dir que les seves filles van arribar plorant a casa perquè havien tallat els arbres, perquè havia vist com tallaven els arbres. Una altra mare també em va dir el mateix. Avui m'he trobat una veïna que m'ha dit una més grossa.
Però, Marta, també els hi hem d'explicar als infants, que, a veure, que hem de poder conviure amb arbres sans, amb arbres saludables.
Mercè,
ara la Cristina
jo només et dic, no, a veure,
però el que vull dir
jo
és
només,
que...
Jo sé que vosaltres esteu tot el dia aquí tancats.
No,
i per...
No, nosaltres el que ens preocupa és que caigui una branca d'un pollancre de la Rambla del Celler i mati una persona.
Bé, només us vull comunicar.
Però és que tenim l'informe, o sigui, jo sí tinc l'informe. Mira, Marta, perquè et posis en el meu lloc. Tu imagina't que el cap de servei de jardins, de parcs i jardins de l'Ajuntament, que és un tècnic super reconegut, és cap de servei, és funcionari, fa un munt d'anys que treballa en aquest Ajuntament. Aquest senyor fa un informe que et diu: aquests pollancres estan malalts, les branques estan dèbils i poden caure d'un moment a l'altre. I jo, com a alcaldessa, dic: no faré cas de l'informe del senyor de Parcs i Jardins, i resulta que hi ha un dia que la branca cau i mata una persona. Tu creus que jo podria estar tranquil·la amb la meva consciència? No. Per mi, primer, els ciutadans. Ho tinc molt clar. I per tant, et penses que no em sap greu a mi veure la Rambla del Celler com està? I tant. Però fem una inversió pels nostres fills i pels nostres nets. Quan tinguis nets, estaràs contenta de la inversió que hem fet a la Rambla del Celler.
A veure, Mercè, no, sí, a mi tot això em sembla molt bé, o sigui, jo ho entenc molt bé, però...
Ens expliquem-ho.
Però expliquem-ho, però és que també heu de veure que les tales aquestes de tants arbres en un sol matí, per exemple, tenen un efecte i molt potent en la gent del carrer. No, o sigui, és que és veritat, és que quan els nens t'arriben plorant a casa, en un poble com Sant Cugat del Vallès, pensa
tu... Si expliquem. Bueno... Marta, des de, ja saps, l'empatia i mirada a entendre-ho, però hem d'explicar també als nostres fills i filles que hem de ser responsables amb la ciutat, i per tant mirem de trobar l'equilibri. Jo només dic que mirem de trobar l'equilibri.
Però hi ha una segona fase,
podem
no?
acceptar errors. Sí, clar que hi ha una segona... Podem acceptar
errors.
I els
pollancres que queden, que s'han de tallar... Estan clar, tots malalts, també?
Els pollancres estan preciosos. Tan debilitats, tenen més de 25 anys, estan tan debilitats que poden caure d'un moment a l'altre. I jo no sé si has parlat alguna vegada, però jo he vist un pollancre d'aquests en un dels carrers adjacents a Rambla del Celler, a la banda de la zona de Torre Blanca. He vist un arbre d'aquests caient al carrer i aixafant els cotxes. Sí. I he pensat, quina sort que no passava ningú. Quan tu veus això i quan tens els informes tècnics, de veritat, actuem per responsabilitat.
Però això no ho dubto, ni un moment ho dubto.
Per tant,
l'únic que estic intentant dir és que la gent del carrer, que no és conscient de tot això que estàs explicant,
els hi hem de poder explicar.
Estan patint.
Doncs els hi hem de...
I molt, no hi ha ningú, absolutament ningú.
Mira, he fet
ningú.
Un article sobre això. Per explicar el tema dels arbres, perquè
bueno,
és un
si
tema
poguéssim
important.
Anar més a poc, també, o sigui, no aquestes talades tan bèsties que afecten tant a la població, potser només atacar el que està mort a poc, saps?
La Cristina,
és molt dur.
La Cristina t'explica una mica la carta, ja l'heu entrat?
No.
L'entrareu, perfecte.
La tinc aquí. Però de veritat, jo no poso en dubte, o sigui, la meva intenció no era posar en dubte la vostra actuació, era informar-vos.
Està bé.
De que tallar tants arbres la gent
genera un impacte.
És un impacte molt potent en el ciutadà. No era ànim de crítica, era ànim de dir...
No, t'ho agraïm.
Ostres, igual ho podríeu fer més a poc, d'una altra manera.
Molt bé. Gràcies, Cristina.
Gràcies,
Gràcies a tu. La carta o... Davant.
Bé, només dir, senyora Andreu, a veure, amb nosaltres hem fet dues reunions. Que no acabi de sortir la proposta que vostè vol, pot venir aquí cada vegada que vingui. Llavors, del tema de la...
Cristina, no, per favor, no. Aquesta no és la meva proposta.
L'he escoltada molt educadament.
És la proposta de 83 persones.
L'he escoltada
jo en silenci. No, és que, per favor.
L'he escoltada en silenci.
No és la meva, no és la meva, és la de 83.
D'acord, però sigui susceptible amb això. Que de veritat,
sabeu per les 83 persones.
Estem, no, però escolti, hem donat oportunitats. Vam estar parlant el dia de la reunió, que si vostès insisteixen 78 centímetres, 80, el codi d'accessibilitat diu 90 centímetres. No és que no vulguem escoltar. Llavors, hem intentat, i estem en això, fer la proposta el més respectuosa, el més adequada, el més modificada, el que faci més content a tothom, que és difícil, perquè vostè ve aquí i a mi m'escriu una altra persona dient-me tot el contrari.
Però
de vostè, deixi'm 83 acabar, sisplau, senyora Andreu, deixi'm acabar. Llavors, hem recollit, hem tornat a penjar el projecte, hem rebut comentaris, hem rebut 8 mails de gent que ens diu doncs això m'agrada, això no m'agrada, un ens diu inútils, l'altre ens felicita, una miqueta de tot com ens passa sempre. I intentem recollir les sensibilitats. El que vostè ha dit dels pals té tota la raó, per això en el projecte va la retirada de pals també. El Miquel ja va dir que havia treballat allà i vam dir ajuda'ns perquè puguem intentar anar això més ràpid. Però les persones han de poder caminar i potser ja més al detall ens costa de fer-ho. I en quant a la tala, els arbres es moren, tenen una vida també, que ho sàpiga. És normal, com les persones, els éssers vius, tenen una vida i a vegades es moren. És una miqueta el que ens està passant amb el tema aquest, que els arbres arriben a vegades, per molts anys que ens pensem que no, arriben igual que un animal de companyia al final de la seva vida, i als arbres també els hi passa. I doncs nosaltres una miqueta hem de garantir aquesta seguretat. Que ho podem fer millor, fer-ho tot de cop, home, no aniré tallant un arbre cada dia. També ho ha d'entendre amb les dificultats de tràfic i d'això que hi ha. I només dir que escoltarem una altra vegada tot el que diu, però també dir que hem plantat 1.200 arbres que ens haurien d'omplir d'alegria, i aquests nens que ploren tant també que vegin que hi ha alegria dels arbres i preocupació. Ho mirarem i mirarem de continuar treballant plegats.
Marta, entreu-nos la carta, si us plau, si pot ser demà mateix, perquè nosaltres, com que estem en el procés, bueno, però millor si l'entreu per registre, no? Però jo crec que millor. Us agraïm a tots la participació, moltíssimes gràcies, i nosaltres recuperem el ple ordinari amb el punt de control dels òrgans de govern, precs, preguntes i interpel·lacions. Moltíssimes gràcies a tothom.
Sí, com vulguis.